A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
When the moon on a cloud cast light. Molt bona vesprada. Gràcies en primer lloc per estar ahí en aquest primer programa de l'any de l'hora del medi ambient. Un programa de caràcter avui eminentment divulgatiu. Anem a parlar amb Antoni Belda per a que ens doni a conèixer una nova espècie de bolets i també hem convocat a Guillem Torres i Perea per tal que ens guien una excursió a través dels masos de la partida de Polopalt. Abans, però, anem amb la música de la natura. Paco Pascual, molt bona vesprada i feliç any nou.
Bona vesprada, Quique, igualment, feliç any nou.
Què és el que anem a escoltar per tal d'arrencar l'any?
Mira, pues anem a utilitzar una música que nos convida a fer un passeig molt especial. Paseo de noche hasta el amanecer, del finlandès Jan Sibelius. Quique, ara no és el millor moment per fer este tipus de passeig, perquè fa fred, però ens quedem en la idea i en la emoció que s'ha transmès esta música i el farem en poder, no?
Quan notem a l'agenda i en el moment en què faça una miqueta menys de fred, no és que en faça molt, però per la nit sí que baixen les temperatures, aprofitarem per tal de recórrer i gaudir de la natura també en eixos moments. Paco Pascual, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta.
Una abraçada, Quique. Adeu.
A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
Saludem a Antoni Belda, molt bona vesprada.
Bona vesprada.
És biòleg, és autor del llibre, ja ho saben, Bolets del País Valencià, i avui ens porta a l'hora del medi ambient la punxeta, una nova espècie.
La punxeta, també coneguda com a punxosetes, agulles, pit de gallina, llengua de bou blanca o picornell pelut, és una espècie típica també dels boscos del País Valencià. El seu nom científic és Idnum albidum, és un gènere que conté 11 espècies i que vol dir tubercle. Tubercle perquè és un bolet que és semisoterrat, molt difícil de trobar, i albidum perquè és de color blanc. Diguem que la nostra punxoseta és ixe bolet que és semienterrat i de color blanc.
I precisament la descripció ens ajudarà a entendre el nom popular de punxeta, no?
Sí, és un bolet que té un barret, un sombrero de 6 fins a 12 centímetres de diàmetre, carnós, de forma irregular, ondulat, sec, té un aspecte sec. Quan parlàvem de la llenega tenia un aspecte viscós, la punxeta té un aspecte més sec, el marge és irregular, té un tacte vellut com en pèl, d'un color blanc de jove i que quan es fa vell agarra també una coloració més color crema. El himeni, que és el lloc on es formen les espores, a diferència d'altres bolets, té agulles, d'ahir li ve el seu nom popular, de punxosetes, perquè té, en compte de làmines, té com agulles molt fràgils, de corrents també, que baixen per el tallo i fàcilment que separen del seu sombrero. El peu, en la majoria de les vegades, és molt curt, però greixut, fins a 5-6 centímetres, de forma irregular i també de color blanc. Presenta una carn de color blanc, també gruixuda, sòlida, però molt fràgil, com si fora guix, com si fora clarió, que es trenca molt fàcil, i un poc amarg en els exemplars vells.
Sabem que quan parlem de la descripció ens agrada també fer alguna referència a si pot haver algun tipus de confusió d'aquesta espècie amb alguna altra que pugui ser tòxica o perillosa, no?
En aquest cas, la punxeta, al tindre punxes, és relativament fàcil d'identificar, però sí que podem confondre-la en altres espècies del mateix gènere, del gènere Innum, com és el cas de Innum rufescens, que és la llengua de bou de color roig, o la Innum repandum, que és més de color groc. En aquest cas no són tòxiques, però diguem que són comestibles de menys qualitat.
Val la pena que una volta que ets al camp que t'assegures que allò que agarres té una certa qualitat. Anem a parlar del seu hàbitat, on i quan creix.
La punxoseta, al igual que la llenega negra, és un bolet de final de temporada i que també creix en les zones de pinar adult o de carrascal, on hi ha coscolles, i és un bolet difícil de trobar. Deixos que té mèrit trobar-ne un, perquè com hem dit abans està semisoterrat. Sol sortir baix de la pinotxa, de la fullarrasca, de les coscolles, de les carrasques, i sí que és de veres que quan en trobem una, al voltant solen haver-ne més. El problema és trobar la primera. I és un bolet que ix des del mes de novembre fins inclús febrer-març. Allarga molt la temporada del boletaire.
Per tant, no és tan complicat de trobar perquè n'hi hagi poques, sinó per la forma que tenen d'amagar-se, no?
Sí, és un bolet que es camufla molt bé, encara que és de color blanc, però com ix mig enterrat, costa de trobar.
I quins usos té aquesta espècie?
La punxeta és un bolet comestible, no tan bo com altres, diguem que és un comestible mitjà, però que té una semblança en la carn de pollastre. És un bolet que, si no l'has tastat mai i el proves per primera vegada, sembla que estigues menjant carn. I una forma de cuinar-lo, per a notar efectivament aquest sabor, és en mantequilla. Fons la mantequilla i fregeixes el bolet en este oli, perquè no és tan sentit com l'oli d'oliva i pots tastar millor ixe sabor, ixa textura que té la punxeta. Convida la gent a que el proves perquè és curiós, i sí que cal anar en compte d'eliminar les punxetes o els exemplars vells, perquè ho hem dit abans, és un poc amarg.
Doncs ja ho saben, té molt de mèrit trobar alguna punxeta. Es pot trobar efectivament a la Font Roja per les condicions en les que has comentat, no?
Sí, sempre en bosc madur. No anem a buscar-lo en llocs on s'ha cremat recentment, sinó que vol una massa boscosa de certa qualitat i amb molta matèria orgànica, un bon talló de fulla de pi o de hojarrasca, i és allí on el podrem trobar sempre al final de la temporada.
La punxeta, la espècie de bolet que ens ha portat avui ací Antoni Belda, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Guillem Torres i Perea, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Quique.
Agafem la motxilla i anem a descobrir un dels paisatges més emblemàtics d'Alcoi.
Així anem a Polopalt. Anem a la zona més al ponent del terme municipal d'Alcoi i molt proper de lo que és, molt proper, no? Compartint ja en la línia de lo que és el terme municipal d'Oneguilo i terme municipal de Banyeres. Una zona que en un temps fa anys va ser conflictiva perquè va haver una proposta de col·locar allí el vertedero municipal. I bueno, i les mesures dels veïns i d'això, pues això es va paralitzar. A més, ha sigut un atemptat verdaderament important i seriós. Si n'hi ha que destacar algo de la zona de Poló, a banda del paisatge i a banda del territori, és masos que n'hi ha en la zona. Són masos que en l'actualitat pues, no estan habitats al 100%, és dir, tot el temps, però sí que es conserven perfectes i els seus camps, que és la cosa més important dels seus camps, estan treballats, no? Són camps de secar, però en extensions verdaderament importants. Per comentar, pues, bueno, una de les coses és el que he comentat, no? Els masos és el més, i ara parlarem d'ells. Jo el que vaig a comentar dels masos està tret de lo que va publicar Antoni Calero Picó en el seu dia, i va publicar, i que ha sigut un treball molt important i molt, molt, molt seriós. A més, és l'únic treball que n'hi ha que parla d'estos masos. Jo el que ha fet ha sigut pues, agafar-li el text d'ell que va publicar i ha de comentar-lo. A més, també està penjat en el meu blog, que a la gent que més li interessa, perquè jo el que vaig a fer un resum, però el que a la gent que li interessa és pues que entre al blog, perquè allí n'hi ha molta documentació, molta informació sobre els masos, no? Per el que dic, això hi parlarem pues, no, telegràficament, pràcticament. Pues, en principi, el que anem a fer, com anem a començar en la ermita de Polop, Polop està entre la carretera, en la carretera que uneix el Coll Banyeres, a l'esquerra, abans d'entrar al cruç d'Ibi, però allí tenim l'ermita de Polop. L'ermita de Polop sabem que és del segle XVII, però l'edifici actual és un edifici, és modern, val? Perquè va haver una reconstrucció. N'hi ha una referència de l'any 1884, on va ser construït la casa de l'abadia, que està adossada, a lo que és l'ermita. Tota la reconstrucció i està costejada per les masies dels voltants, igual que els altars que n'hi ha, que són diversos els altars que tenen en el seu interior. Va haver una reconstrucció després de l'any 1939. La seva conservació és perfecta, no? I encarregant-se del seu manteniment el que són els masos del voltant. A canvi d'això, o en contrapartida d'això, els masos que col·laboren en aquest manteniment tenen el dret de reserva de les caïdes i dels bancs que n'hi ha en l'interior. De fet, tenen els noms posats en eixes caïdes i en eixos bancs, no? com a reserva. En Setmana Santa, el que era el regiment del Vizcaya 21 que teníem així en el coll, portava el Cris que n'hi ha en aquesta ermita, el portava pels carrers del coll en processó, per tots els carrers per on passen les processons en el coll. Davant de l'ermita existeix una esplanada on es troba un monument dedicat al Sagrado Corazón. Este monument, que està en unes pilastres altes i sobre aquestes pilastres està la imatge, data de l'any 1917. Este seria el que és el comerç, no? Tindríem ahir l'ermita, que ja és d'una importància prou bona, no? Passarem per lo que és el mas de la Torre Redona. En l'actualitat la propietat és dels marquesos de Rubalcaba, però anteriorment van ser dels marquesos que d'Almúnia. Els Rubalcaba són descendents des Almúnia. Quan arribem a lo que és el mas de la Torre Redona, observem la història en les seues pedres. Té una entrada verdaderament preciosa, una entrada en arc, i en arc apuntat i en remat d'almenat. Tu mires lo que és l'entrada d'este mas i és un somni de l'edat mitja. Val? Observem, quan veiem este arc, observem una senyalització, a més molt curiosa, no? És una senyalització metàl·lica que ens indica o bé la direcció per visitar els marquesos o bé la direcció per visitar els llauradors. És diferent, no pel mateix camí, sinó per camins diferents, per no enjuntar el que és la plebe en esta gent. No?
Marcant distàncies,
Marquesos, marcant distàncies, sí, senyor. Va ser reedificat en 1911 I consta en el que és la fachada, consta els noms de Eduardo Almunia, de Gilberto de Villarosa, Rovira i Pascual de Povil, que va ser el marquès de Rubalcaba. Amb una segona lectura, que també està gravada en la façana, que es refereix a Don Pedro d'Almunia. I este Don Pedro d'Almunia va tindre un gest en l'any 1278, que també consta en esta façana, que va ajudar a Jaume I en les batalles per conquistar els territoris, donant 4.000 caps de ramat per a subministrar d'aliments a l'exèrcit de Jaume I. Existeix una torre rodona que li dona nom a la casa, que està feta en rajol roig, estil mudèjar. El que passa que esta torre rodona sí que no li pega massa bé a lo que és l'edifici que n'hi ha en lo que és la torre rodona, no, que li dona el nom, però no li pega bé. Possiblement va ser construïda, conforme he dit, en 1911, però possiblement siga una reconstrucció de l'antiga que n'hi havia. N'hi havia un projecte, se sap que n'hi havia un projecte de fer una torre molt, molt més alta, una torre de 7 pisos, però al final es va quedar en la que queda en l'actualitat. En la part principal podem observar un escut heràldic d'esta família que està en una gravació que té 6 pins sobre un camp d'or. La família utilitza el mateix escut amb dos ales, una a cada costat i sobre un camp blau. Este seria el mas de la Torre de Dona, que jo aconsello quan aprenem allí, pues, com tenim que desviar-se una miqueta, perquè està en un cruce, pues, que anem i que el visitem. Al voltant també tenim el que és el mas de la Cervereta de Baix. En l'antiguitat aquest mas va ser venta, ja que per ací passava el que és l'antic camí que comunicava Onil amb Madrid. En la família que vivia en este mamas, un dels components era un capellà que de tant en tant celebrava els diumenges missa baix d'una carrasca. El nom de Cervereta possiblement vinga per una de les plantes que n'hi ha als voltants. Pot ser que siga la grimònia, no?, que coneixem com a grimònia. També passarem pel que és el mas de la Menora. Este mas està situat en la part alta del que és la vall, no?, en la part ja boscosa, en la part més alta. Compta amb una part amurallada que està també coronada per almenes. Als voltants n'hi ha una font també que, segons una inscripció que n'hi ha en la mateixa, data de 1913. Va pertenèixer al pintor del Collà Fernando Cabrera Cantó, de 1866-1937. Ja que va ser com es va casar en una de les filles que del fabricant del Collà, Agustín Gisbert, que era el propietari d'esta finca i que va ser l'industrial des de propietari de lo que és lo que va ser la mistera en el seu temps. El propietari de la Menora i va ser propietari de la Menora i d'altres finques, per exemple, com és la casa del Pavo en el carrer Sant Nicolau. Pues l'home este, el Fernando Cabrera, va heretar d'aquest industrial, pues, aquestes propietats. En l'actualitat, el que és el mas de la Menora està rehabilitant-se i a més en unes característiques medievals, no? Unes portes de ferradura, en art de ferradura, que a més, verdaderament quan estigui acabat estarà xulo, no? Estarà molt, molt bé. Tenim també, passant també per l'Alquerieta, l'Alquerieta Vella i l'Alquerieta Nova. Els seus noms, aquests masos estan molt propets, aquests tres masos estan molt propets uns d'altres, i el seu nom possiblement vinga de l'àrab Caira. Segons Pierre Richard, els estudis que d'aquest tema significa, o el seu nom significa, que és un poblat rural o aldea, traduït al musulmà, el que fa sospitar que aquestes masies formaren part d'una moreria en el seu temps. És una moreria i els mudèjars són els que possiblement foren els propietaris d'aquestes finques, no?, d'aquests masos. Passarem també per un dels masos que també s'ha sentit molt, el mas del Xocolatero. Este mas sí que l'hem sentit alguna volta. En la seva façana té un taulelleig dedicat a Sant Vicent. I diuen, perquè jo sí que no ho he vist, això sí que no ho he vist, diuen que en el seu interior existeix una bodega de l'època musulmana. Es pensa que el nom, segons els propietaris actuals, o sigui, segons Antoni Calero, perquè jo, conforme he dit, segons Antoni Calero, el nom del xocolatero podria vindre en, per la, per, perquè un dels primers propietaris que tindria el mas era un fabricant de xocolata. Este mas està situat en el centre mateix de la vall i està rodejat de la resta dels masos que tenim. També anem a passar pel mas de Don Pedro. Ofereix un, este mas ofereix una imatge senyorial, amb unes reixes i en una torre d'estil renaixentista, i en la seva façana compta amb un rellotge de sol i el nom de Don Pedro en la seva façana. No? Té un escut heràldic amb el quadre de les famílies, en concret de les famílies, o sigui, el seu escut pertanyeix a quatre famílies: a la família Merita, a la família Sant Pere, Sala i Rico. Però Don Pedro està més identificat en el que és la família de la família Merita. Compta en una ermita dedicada a Sant Roc, que curiosament va ser ocupada per els francesos. Els francesos la van utilitzar com a cavallerissa, el que és l'ermita. Bueno, i ja ha contat més o menys tot el que hem parlat dels voltants, del que tenim en el que anem a veure, anem a fer l'excursió. Ja ha dit, si voleu més informació, el que tenim és en el blog, n'hi ha més informació, i recordar, de Calero Picó és el treball. Bueno, pues l'excursió en concret anem a tindre uns 10 quilòmetres de recorregut i utilitzarem unes 2 hores 50 minuts, més o menys. Tardarem més, perquè com farem fotos, pues anem a tardar més. Ho dic jo perquè per calcular millor els temps a l'hora de fer l'excursió. En principi, pues el que anem a fer és el punt d'eixida, anem a tindre-lo en l'ermita de Polop. Com hem dit abans, està situat en la CV795 que comunica el Coll en Banyeres, i antes del cruce que va cap a Ibi, de la 801, a l'esquerra tenim l'ermita. Així, en la mateixa esplanada, en la part de darrere, en l'esplanada, podem deixar-se el vehicle i començar l'excursió. Direcció sud. Ja anem a agafar i anem a buscar, en sentit de baixada, anem a buscar el que és el barranc del Troncal. I abans de plegar al barranc del Troncal, trencarem a la dreta i buscarem la CV801 que comunica Ibi. Anem a aixafar-li l'asfalt durant 200 metres. El que hem fet ha sigut evitar els metres primers de la carretera CV, o sigui, no xafar l'asfalt, xafar el mínim possible. Entonces, el que hem fet ha sigut evitar-ho i hem pegat una executiu a volta. Farem 200 metres d'asfalt i abans de creuar un pont de la carretera de la CV801 que va cap a Ibi, a mà dreta anem a veure una xopa molt significativa i la senda que entra dins de la xopa. Anem entrant, entrarem per aquesta xopa en sentit cap al ponent, I fins a este cruce haurem tardat al voltant d'uns 10 minuts de camí des de que hem començat. I el recorregut que hauran fet hauran sigut uns 600 metres més o menys. Pues això, una volta estiguem dins de lo que és la xopa, anem a seguir el traçat de la senda, que no té cap de pèrdua. 150 metres de xopa i entrarem en una zona, en una franja, pràcticament, perquè és una franja que separa els bancals de secà que tenim als voltants, però una franja boscosa, és a dir, una franja que és estreteta, però que té molta carrasca i molta vegetació. Per així continua la senda, que ens durà fins a una pista forestal. Hasta aquesta pista forestal l'haurem tardat uns 20 minuts. Quan apliquem a la pista forestal anirem cap a la dreta i anem molt proper, tindrem l'Alquerieta. Anem a veure a l'esquerra, un poc separada de la pista, i seguirem avant. Un poc més avant, ja molt pegat, ja pegat pràcticament a lo que és el camí per on circulem, tenim l'Alqueria Vella. I un poc més amunt de lo que és l'Alqueria Vella tenim un cruce de pistes forestals en la zona. Hasta així, uns 30 minuts més o menys haurem tardat. Ara anirem cap al ponent. Anem a fer este punt de l'Alqueria Vella és el punt en comú a l'hora de tornar. Anirem cap al ponent, 300 metres de recorregut, i anem a trobar-nos a la dreta el mas de l'Alqueria Nova. Anem a veure el seu nom. A més, el seu nom està en una porta metàl·lica que és impossible confundir-se, perquè el nom el tenim allí, l'Alqueria Nova. 300 metres des del cruce de l'Alqueria Vella. Seguim la pista forestal, uns 450 metres, i trobarem a l'esquerra el que és l'encreuat que entra a la Torre Redona. Aquesta pista forestal és la que comunica que estem caminant és la que comunica els masos. I bueno, pues el tens que anar mirant per veure, de no despistar-te, però bueno, jo crec que l'orientació és bona i no anem a tindre cap de problemes. Això, 450 metres de la Queria Nova, tenim el cruç de la Torre Redona. Si volem visitar-la, aplicarem estar el que és la façana perquè no ens deixin entrar dins, està tancat, no? Per desgràcia està tancat, perquè seria un plaer visitar esta finca, però bueno, es conformem sols mirant-la des de fora. Podem aproximar-nos fins a la Torre Redona i hem que tornar darrere. Un poc més amunt, a la dreta, tenim el mas de la Cervereta de baix. Així pues, passa el mateix. Podem apropar-nos, però si s'apropem, hem que tornar darrere. Seguirem direcció al ponent, uns 500 metres, i tocarem en el que és el mas del Xocolatero. Conforme així anem, tenim un encreuat de diverses pistes forestals que comuniquen a diversos masos, i el que farem serà agafar el que continua cap al ponent, sentit ascendent. Així ara mateix anem a entrar en un camí que comunica els diferents bancals que tenim als voltants. És un camí, no és una pista forestal, és un camí de llaudaots, no? Per on entren les mudes mecàniques, i el que farem per aquest camí, que uns 450 metres més, i ja entrarem en una zona de bosc. En aquesta zona de bosc ja es començarem una pujada i el nostre objectiu va ser la plegada al Mas de la Menora. Durant tot el recorregut emplegarem un encreuat i tenim un encreuat de més significatiu, perquè tenim una pilastra que ens posa una inscripció religiosa, Ave Maria, posa allí, en un taul de lleig posa Ave Maria, i és un encreuat. Si continuàvem en l'encreuat, deixaríem a la carretera asfaltada. Però bueno, el que interessa és aplegar-nos al Mas de la Menora, que el tenim molt propet. Fins a aquest encreuat, una hora 30 minuts des que hem començat. I quan apleguem al Mas de la Menora, tindrem una hora 35, és a dir, n'hi ha 5 minuts d'aquest encreuat fins al mas. Està molt propet. Des del Mas de la Menora comencem ja a baixar. Continuem per zona de bosc. Estem en la zona alta del que és el Polo Palt, i el que anem a fer és en sentit descendent. I anem a tindre una baixada al voltant d'uns 1.200 metres, 1.250 metres més o menys, i en trobarem un altre encreuat de sendes i de pistes. Fins a este encreuat, una hora 55 minuts més o menys. Ja seguim el que és el traçat de la senda, fins que aplegam una zona que d'una manera molt de repent s'acaba el bosc i entrem en zona de cultiu. Vol dir que ja tornem a estar dins de lo que és la part baixa de lo que és la vall del Polo Palt. S'acaba el bosc i molt proper del final del bosc tenim el Mas de Don Pedro. A més, inconfundible. Anem a veure per el que han dit abans. La seva façana té el nom, el rellonge, l'ermita. A més, el mas és preciós també. Bueno, hasta el Mas de Don Pedro, 2 hores 10 minuts. Seguim el sentit descendent i anem a baixar fins a lo que és el punt en comú que teníem en el recorregut circular. Ja estem a la volta en l'Alqueria Vella. Fins ací, 2 hores 20 minuts. Tan sols ara mos queda seguir en sentit cap a llevant, i abans de creuar el que és el barranc del Troncal, tornarem per la senda a la xopà que en principi teníem. Una vegada en la xopà ja és desfer el camí i tornar fins a l'ermita de Polop per acabar el recorregut. 2 hores 50 minuts de recorregut en un desnivell molt, pràcticament molt poquet de desnivell, i un plaer visitar esta zona perquè verdaderament s'ho mereix. És algo preciós, bonico.
Un paisatge únic amb unes construccions magnífiques i que recorden el que va ser la vinculació dels veïns d'Alcoi amb el camp i amb la terra.
Clar, i a més, el dones compte de la aportació econòmica que aquest tipus de construccions o aquest tipus de masos aportaven a la economia local, no? Perquè donaven llocs de treball i bueno, i era un ingrés importantíssim, no? A més, el tipus de construcció dels masos són grans, no són xicotets, són grans.
Una bona excursió. Podem tindre més informació al blog de Guillem Torres. Recordem l'adreça.
guillemtorres.blogspot.com, i ahí n'hi estan les fotos, està tota la informació que més ampliat, val? Perquè així pues bueno, i el track també pel GPS. I important, a la gent que li interessa, que entre al blog i que vegi la informació que n'hi ha del text de Calero Picó, que és, a més, un treball molt bo, molt bo.
Guillem Torres i Perea, moltíssimes gràcies.
A tu, Quique.
A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
fins ací aquesta primera edició de l'Hora del Medi Ambient d'aquest any 2016. Gràcies per l'atenció parada i molt bona vesprada.